Minerals i vitamines verificats per la ciència, compatible amb les teràpies hormonals substitutives. Prioritza el teu benestar i passa a l'acció. Herediana Sofocos, venda a farmàcies i a herediana.com.
Molt sovint, les violències masclistes, tant físiques com psicològiques, es produeixen en entorns quotidians, com ara el transport públic, la feina, la família o els amics, o les xarxes. Passen davant nostre i fem veure que no les veiem. Si n'ets testimoni, pren partit. Al 900-900-120 t'escoltarem. I per emergències, truca al 112. Davant les violències masclistes, obrim els ulls. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
El 19 de novembre celebrem el Dia Mundial del Sanejament. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona a Vallbrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web idreamsmitjabarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'E-Dreams Mitja Marató de Barcelona, Vallbrux.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Ei, hola. Sí, efectivament. Aquesta és una altra falca del Black Friday. Quantes n'has sentit avui? Si és que quan alguna cosa es posa de moda... Però bé, si el Black Friday fa que tinguis fins a un 80% de descompte en articles seleccionats a Montse Interiors, doncs ja ens agrada una mica més el Black Friday, no? Black Friday de Montse Interiors fins al 27 de novembre amb descomptes de fins al 80% a les nostres botigues i a montseinteriors.com.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 2 minuts actualitzem la informació. Eudald Martínez, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Doncs que l'actual secretari d'Estat de Drets Socials, Nacho Álvarez, ha renunciat que a ser ministre és el que havia proposat Yolanda Díaz-Sumar com a gest per refer relacions amb Podem. Álvarez és l'actual número 2 de Ione Belarra al Ministeri. Podem, però, ha rebutjat aquest oferiment i ha assegurat que no acceptaran cap acord que no passi per mantenir el Ministeri d'Igualtat. Davant aquest escenari, Álvarez ha decidit renunciar al Ministeri, però alhora també ha anunciat que deixa tots els càrrecs dins de Podem. Considera que ha quedat demostrat que l'actual direcció del partit ha perdut la confiança en ell. Recordem que està previst que Pedro Sánchez reveli les persones que formaran part del seu proper Consell de Ministres durant els propers dies.
I això mentre a aquesta hora i per 15è dia consecutiu hi ha protestes davant la seu del PSOE a Madrid.
Sí, no va dir d'atenció a Ferrada. A aquesta hora més d'un miler de persones es concentren a la zona. Els manifestants ja han tirat alguns petards i alguns d'ells mouen les tanques que els separen de la línia policial.
I connectem de nou en directe des de Madrid. Roger Perciba, bona nit.
Bona nit, sí, els petards continuen, els manifestants continuen llançant petards a la policia. Ara la zona que ocupa la policia és plena de fum degut a aquests petards i aquestes bengales. L'ambient és força diferent ara al que us dèiem fa 3 hores, a les 7 de la tarda, quan començava aquesta manifestació. Ara l'ambient és força tens, la policia ja està preparada per intervenir, hi ha uns 300-400 joves que estan plegats davant d'aquesta tanca de protecció policial i la intervenció, diríem, que no trigarà a començar si els ànims continuen així.
Gràcies, Roger. Doncs estarem pendents, evidentment, de qualsevol novetat també aquí a Madrid. I encara vinculat amb la investidura, la principal associació de militars descarta de totes qualsevol rebel·lió de l'exèrcit contra el nou govern espanyol.
Això malgrat que avui un grup de militars retirats els ha demanat que destitueixin Pedro Sánchez i convoquin noves eleccions. Ho fan en un text que signen una cinquantena d'exmilitars de l'Associació de Militars Espanyols. En una entrevista aquí al 9C de RAC1, el president de l'Associació Professional de Suboficials de les Forces Armades, Miquel Peñarroya, ha assegurat que es tracta d'un grupuscle sense cap capacitat d'influència. Tot i això, ha admès que pronunciaments com aquest perjudiquen la imatge de l'exèrcit.
Fan mal al cos, però també cal pensar una cosa. Són 50 persones que se'ls ha donat un protagonisme que no tenen. Quanta més atenció els hi posem al damunt, els estem fent la foguera més gran. Creiem que seria fins i tot contraproduent fer un contramanifest.
I assegura que dins del cos tots els militars en actiu i els reservistes mantenen una posició neutra.
Gràcies, Eudald. Bona nit.
Bona nit.
Els esports, Gerard Ballera, bona nit.
Hola, bona nit.
Què fareu avui, el t'ho diràs?
Doncs mira, d'entrada estarem pendents del tram final del partit del Barça de bàsquet, de l'Eurolliga masculina. El Palau ara mateix acaba de començar l'últim quart, empat al marcador. Barça 54, València 54. A banda d'això, hi ha partits de seleccions en marxa. Està jugant Christensen, també Lewandowski amb la seva selecció, en Polònia. Parlarem de les molèsties a l'esquena de Ter Stegen, que l'han fet abandonar la concentració de la selecció alemanya, de la plaga que té el Real Madrid també de baixes, amb les últimes, les de Vinícius i de Camavinga, i també al tram final del programa doncs ens centrarem especialment en una ascensió històrica a la Premier League. Li han retirat 10 punts a l'Everton. En parlarem amb el Camí Alnaveira a la secció que fem sempre de la volta al món, i xerrarem una estona amb un exjugador del Barça, Sergi Samper, i una exjugadora, Andrea Pereira, sobre la diabetis en el futbol professional, aprofitant que dimarts va ser el dia mundial d'aquesta malaltia.
Interessant, com sempre, us escoltem a partir de 2:15. Gràcies, Gerard. Fins
molt bé,
ara.
Fins ara.
I el temps amb l'Abel Caral. Abel, bona nit.
Bona nit.
Cap de setmana, de nou, malauradament, sense pluja.
Sí, sense pluja, temps estable, temps tranquil i amb més bonança. Demà notarem que les temperatures s'enfilen més que avui. Sobretot a l'àrea del Pirineu, al Prepirineu. Avui a Puigcerdà, 17 graus de màxima, que per un 17 de novembre doncs no està malament. Doncs demà poden tornar a arribar als 20 graus. També cap a les comarques de Girona, Barcelona, notarem que pugen uns graus més les temperatures. En canvi, cap al litoral tarragoní i a la plana de Lleida poden recular una mica. Diumenge sí que l'augment de temperatura serà més general. Això sí, demà ens llevarem amb una mica més de fred que avui, amb boires, alguns núvols baixos, boirines, però bé, anirà sortint el sol, tot i alguns núvols prims que faran que el cel estigui allò emblanquinat, allò que el cel està una mica emblanquinat, i després tenim postes de sol acolorides, com passa moltes vegades a la tardor i com gaudim moltes vegades des d'aquí a la planta 15. Diumenge, menys núvols prims, menys núvols baixos, un sol més efectiu i el que dèiem, més bonança, i també el que comentaves, malauradament un dia més sense precipitacions. La setmana que ve aquesta l'hem tingut, ha sigut pujar i baixar de temperatura. La setmana que ve sembla que baixaran i es mantindran baixes ja més normals per l'època de l'any.
Doncs va, n'estarem pendents també. Gràcies, Abel, bon cap de
setmana.
Molt bé,
bon cap de setmana, que vagi bé.
Les 10 i 7, pausa, i de seguida arriba el Jordi Garrigós amb el seu Salsa Agredolça.
RAC 1. La intel·ligència artificial ja és entre nosaltres, però estem preparats per conviure amb ella?
IA Intel·ligència Artificial és la nova exposició que et presenta el CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Una mostra per conèixer allò que fascina i preocupa a parts iguals. On acabem nosaltres i comença la intel·ligència artificial?
IA Intel·ligència Artificial. Més informació a ccb.org.
Més de 55.000 persones ja han vist Fitzroy, la comèdia d'èxit de Jordi Galceran, dirigida per Sergi Balbel.
Quatre actrius catalanes fan els preparatius per escalar el Fitzroy a la Patagònia. Són Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Mima Riera. Aconseguiran fer el cim?
Per mi és un repte molt personal. Li tinc moltes ganes a aquesta muntanya.
Fitzroy torna al Teatre Borràs el 20 de desembre. Més informació i venda d'entrades a balanyanviu.com.
Diumenge 17 de desembre, The Gospel View Choir dona la seva veu en un concert solidari per recaptar fons contra el tràfic humà. Vine tu també a l'Auditori de Barcelona a donar la teva veu i col·labora amb Sonrises de Bombay en una gran tarda de música i solidaritat. T'esperem el 17 de desembre. Compra ja les teves entrades a auditori.cat.
Dimarts 21 de novembre, tota una llegenda de la clàssica torna al Palau de la Música Catalana.
Pinchas Zukerman, acompanyat per l'Orquestra Nacional de Lió, ens apropa un dels concerts més fascinants, el concert per a violí d'Elgar.
I la primera sinfonia de Brahms completa una vetllada de virtuosisme simfònic.
Entrades a palaumusica.cat.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Desconnecta i suma't a la filosofia slow a Massa l'Agrost, el primer destí 100% ecològic de la península. Aquest Black Friday tens un 30% de descompte en allotjament per al teu viatge. Reserva entre l'1 i el 27 de novembre i gaudeix d'una estada única a Massa l'Agrost fins al 29 de febrer. Places limitades. Més informació a massalagrost.com i al 93 565 6060.
Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida.
Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
El 2024, cap municipi metropolità sense electrolinera. Perquè en només un any, els punts de recàrrega actuals de l'àrea metropolitana de Barcelona es multiplicaran per 10. Així, a finals del 2024, els usuaris de vehicles elèctrics disposaran de 102 electrolineres que conformaran una de les xarxes públiques de punts de recàrrega ràpida més extenses del sud d'Europa.
Amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. AMB Electrolineres.
Excel·lència presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini, i el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excel·lència.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé. Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, a RAC1, amb Esther Muñoz.
Prepareu la maleta perquè aquest dissabte 18 de novembre els portarem a Gàmbia i als mercats de Nadal d'Amsterdam, Lisboa, Birmingham, Göteborg i Venècia. Vindreu, oi?
A RAC1. Tots som 1. RAC1. Tots som 1.
No ho sé. Amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 11 minuts. Jordi Garrigós, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
No saps les ganes que tenia que arribés aquest moment de la setmana? Per veure't a tu també, però perquè fos divendres.
No, però jo he tingut una setmana molt tranquil·leta i no sé si tu pots dir exactament el mateix.
No exactament. D'aquí les meves ganes que arribés aquest moment de divendres. No, ara de debò. Vull dir, sempre és un moment agradable acabar la setmana també amb una mica de música, aquesta bona música que ens porta.
Bona música. Setmana bogueta també han tingut l'univers pop, no? Aquesta setmana, aquest dijous, van donar els Grammy Llatins.
Ai, ara m'ha sorprès, tu parlant de Grammys Llatins.
Sí, bé, és que quan venen els premis, uns premis d'aquestes característiques, ens fixem molt, no?, en les actuacions. En aquest cas ha participat la Rosalía.
Home.
I en els grans titulars, com la victòria de la Shakira i el Quevedo, en aquesta cançó de Despit contra el seu exmarit. Sí. Però sempre he deixat coses curioses, no?, els Grammy.
Si què t'ha cridat l'atenció?
Si et fixes una miqueta, una cosa que ningú sap, vull dir, que ho has de llegir, és que hi ha un premi de millor cançó regional mexicana, que és una cosa com molt freak, i que ha guanyat Bad Bunny, que és una cosa encara més freak, o que els millors àlbums de rock i de pop els han anat a parar a mans de Juanes i de Molotov, que són dos artistes amb una rellevància bastant relativa.
És que ahir ho vam explicar, que la gala com oficial, que començava a partir de 10:45, donaven una sèrie de premis, no sé si eren, no sé, els 10 més importants, però en realitat ahir a la nit es repartien gairebé una cinquantena de guardons que han passat totalment desapercebuts.
Sí, és això, hi ha diferents músiques regionals de Llatinoamèrica i tal. I una altra cosa que em va semblar bastant flipant és que van donar el Grammy a la millor cançó urbana de 2023 a Bizarrap i Quevedo per aquesta famosíssima sessió 52, coneguda...
Que ningú la coneix per aquest nom, no?
Quédate, que és Senyors de l'Acadèmia Latina de Gravación, que és qui vota aquestes històries, on estaven l'any passat, que és quan va sonar aquesta
exacte,
cançó.
Exacte, totalment.
És de juliol de 2022. En fi, jo sóc dels que creuen que això dels premis musicals són una mica absurds i que tot es regeix, no?, per criteris comercials.
És per tant, més per les actuacions que s'hi fan, sí, que no pas pels premis en si.
Al final són espais en què la indústria s'autopremia a si mateixa, segons li convingui, no hauria de tenir més rellevància que aquesta.
No em vens a parlar d'això, oi?
No, perquè jo he tingut aquesta setmana més tranquil·leta, avui he anat al teatre, el dimecres, veus? El dimecres vaig anar a un concert i vinc a parlar d'aquest concert. Era The Music of Big Star, que va ser dimecres a l'Apolo, i aprofitant que vaig anar-hi parlarem de Big Star i d'altres grups de perdedors que editen en la història del rock. Years ago my heart was set to live. Oh, I've been trying hard against unbelievable odds. It's so hard in times like now to hold on. The guns they wait to be stuck right at my side is gone. And there ain't no one going to turn me around.
He d'admetre avui, Jordi, que vaig completament perduda perquè no els havia escoltat mai.
Doncs jo estic molt content que avui soni
Big Star. No,
estic molt content que soni Big Star al No Ho Sé, perquè és un grup amb cançons espectaculars i amb una història molt curiosa al darrere, i sobretot per això que deies, perquè és una banda pràcticament desconeguda i aquí em tiro una mica a la piscina, segurament per la majoria d'oients d'aquest programa. I la raó que no els coneguin és molt simple. I és que tot i fer algunes de les millors cançons pop...
Per tu,
als,
sí, eh? Van ser 70, de les millors cançons pop.
Sí. I després descobrirem una mica com es reafirma això. Mai van tenir èxit. Van passar amb absoluta indiferència per aquest món. Ara, avui dia, podem dir que és una banda de culte i que tenen fans a tot arreu, però l'èxit no el van arribar ni a tenir ni a viure.
Hi ha aquelles coses, no?, com els artistes que es fan famosos després de morir i sí, quan encara no veníem cap quadre, no?
Avui vindrem a parlar una mica d'això. Només es pot parlar, només es pot entendre aquest fenomen a partir d'un cúmul de desgràcies que en cap cas passaven per la vessant artística. Simplement és que de vegades les coses no han de sortir i no surten. És una qüestió de sort i d'altres qüestions que anirem veient durant aquesta nit. El concert de dimecres, que servia de celebració dels 25 anys de Houston Party, que és una històrica promotora de concerts catalana, només hi havia un membre original de la banda, el bateria Jody Stephens, un senyor de més de 70 anys. Uh-huh. Llavors, clar, la gent es preguntarà quin era l'interès d'aquest concert, no només hi havia un tio i era el bateria. Doncs, els acompanyants. Els acompanyants ens donen la idea del que és Big Star. Els acompanyants eren Mike Mills, baixista històric, fundador de REM, Pat Sansón, guitarrista de Wilco, uh-huh, entre altres grups, hi ha legendaris, hi havia gent dels Posis, gent de The Divis. Per tant, no eren Big Star, sinó eren una mena de grup tribut.
Val.
Llavors, aquí ve la clau de tot, vale? I diré una cosa que està molt de moda avui. Big Star van ser el grup preferit del teu grup preferit.
Preferit del teu grup preferit.
Exacte. Per molts, la seva història de Big Star és considerada com la més injusta de la història del pop, formant l'any 1971 a Memphis per quatre nois de 20 anys. La part compositiva estava formada per Charlie Bell i l'Alex Chilton. L'Alex Chilton, perdó, venia a triomfar amb un grup adolescent, que eren els The Box Tops, que havien estat 3 o 4 anys, quan ell tenia 16 anys, uh-huh, ja fent algun èxit, havien arribat a tenir un número 1 als Estats Units, amb The Letter.
Tampoc em sonen, em sap greu.
Bé, només aquests van tenir un èxit. Total, que després es trobaria amb en Bell i formarien un dels grans duets compositius d'aquell moment. El que passa és que no ho va saber quasi ningú. L'any 72 publiquen One Record, que és un disc espectacular, que veu molt dels Beatles ja amb les cançons que hem anat escoltant ara.
Sí, t'ho anava a dir,
Sí, de fet, els dos compositors sonaven, signaven igual que l'Aaron McCartney, en tant, Bell Chilton, com a duet. Sí. També sonaven molt els Beach Boys i també sonaven molt el rock de llavors, el rock dels 70. I avui dia aquest disc està considerat el que inaugura el power pop i un clàssic indiscutible de la música popular. A més, per sumar a més raons per les quals aquest disc hauria d'haver funcionat, va aparèixer el segell Stax, que és la mítica discogràfica de Memphis, que va publicar l'Otis Redding, a l'Eddie Floyd o a l'Isaac Hayes. Inclús la premsa en va parlar meravelles. A Billboard van dir que cada cançó podia ser un single, a Rolling Stone van dir que aquell disc era excepcional i que seria un èxit, però no ho és. Aquell disc
que
no el va escoltar...
No? M'està sabent molt de greu,
sí,
ara
aquell
mateix.
Aquell disc no el va escoltar absolutament ningú. Stax, el segell d'aquest segell que parlàvem, no en va fer promoció, el va distribuir fatal, va arribar a ser com un disc invisible. Va vendre tan poc que quan va marxar el bateria i van haver de fitxar un substitut, aquest tio, quan va voler comprar el disc, no el va trobar a la botiga. Sí, el que va passar amb aquest primer disc de Big Star és un misteri, però et deixa clar una mica com funciona aquest negoci. Si no hi ha ningú que mogui el disc, no, que apreti per fer concerts, que parli amb la premsa, que enviï el disc perquè el punxin. El disc no existeix, passa de llarg i la banda literalment se'n va a la merda. Vull dir, no tot és qüestió de talent ni de sort, hi ha altres factors.
Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you.
Aquesta cançó que escoltem es diu 13, una balada increïble. Avui dia té 88 milions de reproduccions, però com deia, en el seu moment no la va escoltar ningú. Per tant, si avui estic jo aquí parlant de Big Star és perquè va haver-hi una feina de rescat d'aquest grup, i això és lo realment maco. Com explicava, el Big Star van fer un disc invisible i això a la llarga els va destruir. Un dels dos compositors, el Chris Bell, va patir depressions molt severes després de no triomfar amb aquell disc. L'altre, el Shelton, també tenia problemes de salut mental, moltes addiccions, tot es va anar com desintegrant.
Sí, sí. El que pot arribar a fer, no? Una mala gestió,
un fracàs,
una mala promoció.
Sí, un fracàs una mica incomprensible. Ofuscats per aquell fracàs, farien un altre disc, Radio City, aprofundint encara més en aquest pop sorollós i melòdic a la vegada, i el resultat és un altre disc boníssim, que no entra a cap rànquing, que tampoc escolta ningú, encara gravarien un tercer disc que tampoc va escoltar ningú.
I només van tenir l'ànim d'insistir-hi,
I van insistir una mica. Només van durar 5 anys, i al final després cada un va acabar anant per la seva banda, mai més es va tornar a parlar de Big Star, fins que l'any 91-92, comencen a ser reivindicats, els discos de Big Star comencen a passar-se de músics a músics. El REM es fan superfans, els Replacements es fan superfans, els Teenage Fan Club descobreixen aquells discos que ningú havia escoltat mai i els explota.
M'està recordant una mica la història de Sixto Rodríguez, no?
Sí, és una mica això, però sí que ho fa dins un nínxol molt de culte. Són les pròpies bandes les que escolten aquesta cançó i diu aquests discos i diuen, hòstia, és que estic fent jo ara, ho estàvem fent aquesta gent fa 20 anys. De cop i volta tothom reclamava que els Big Star tornessin, bueno, l'Eric Shelton era l'únic que està viu, inclús va arribar a refer la banda amb músics de REM, va arribar a fer una gira, va estar uns anys en actiu, eren com el grup de moda, però ja et dic, molt de nínxol, molt de culte, tampoc es va forrar aquest senyor, que va morir l'any 2010, engrandint una mica la maledicció de la banda, però com a mínim va poder arribar a veure reconeguda aquella obra que havia sigut invisible l'any 72 i que 20 anys més tard, doncs, la gent resulta que sí, que tenia
ganes. Algo és algo.
Sí. Anem amb el següent perdedor. Val. Abans ha sortit el seu nom, és Otis Redding.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I watch them roll away again, yeah. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide.
Aquesta sí que és molt coneguda, eh?
Sí, però sembla com estrany, no? Escoltar aquesta cançó i parlar de l'Otis Redding en una secció de perdedors. L'Otis Redding també va tenir una mala sort llegendària. Òbviament va ser una estrella de la música, però algú que mor 26 anys és clarament algú amb molta mala sort. La seva és una història bastant típica de nen afroamericà que es dedica a la música. Fill de família pobra, als 15 anys ja treballa per ajudar la família i de cop i volta algú descobreix que aquest noi canta molt bé, en el seu cas va ser el Little Richard. A l'any 1962 comença a publicar singles que funcionen bé. El 64, la discogràfica Stax, aquesta discogràfica que després traia els Big Star i que aquí era importantíssima, li publica el seu primer disc, Pain in My Heart, amb la qual l'Otis Redding es fa molt popular a tot el país, a tots els Estats Units, i a partir d'aquí comença la seva carrera meteòrica, que el porta a actuar a tots els racons dels Estats Units i d'Europa. I el 1967 arriba el seu any clau, l'any que l'havia de consagrar ja definitivament.
67.
Primer actua al Festival de Monterrey, el festival on van actuar els Who, el Jimmy Joplin, el Jimi Hendrix.
No està malament.
Sí, ell havia traspassat una mica aquesta barrera de ser un artista afroamericà estimat pels afroamericans, sinó que el públic blanc també l'adorava. De fet, Melody Maker li dona el títol de millor cantant de l'any, substituint a Elvis Presley, que l'havia guanyat durant 9 anys seguits, aquest títol. Tot li va superbé. A més, està a punt de publicar aquesta cançó, Sitting on the Dock of a Bay, que havia de ser el seu gran èxit comercial definitiu, el que havia de ser el número 1. Doncs res, dos, tres setmanes abans que sortís aquest single, Otis Redding pateix un accident aeri amb un avió privat, al qual va morir ell i tots els membres del grup, menys un, que el van, i això és real, que el van trobar agafat a un tronc d'un riu perquè no sabia nedar.
Mare meva.
Un any després, això és la, l'humacabra de la cosa, un any després, si tinc un The Dog of a Bay, i efectivament, Otis Redding va obtenir el seu primer, únic i pòstum número 1.
Això.
Avui estem amb històries ben fotudes, Anna, i faig un spoiler, ja ho hem sentit, la següent no millora. Vale?
Sort que la música és bona, perquè jo venia amb aquests ànims de va, aquest divendres una mica de música. Nit. Bueno, la música m'agrada, però les històries no tant.
Joy Division també té una història complicada i que passa per la boda del seu cantant, Ian Curtis, quan el grup just està començant a arribar. Aquí també hi ha una dada molt macabra. Els Joy Division mai van arribar a ser especialment populars. Quan van fer el seu primer disc a la No Pleasures, es van vendre bé per ser un disc indie, però no va entrar com a cap gran, igual van vendre 25.000 còpies, no va entrar a cap gran llista britànica. Es va fer una mica populars perquè van ser taloners dels Woodcocks, per tenir un grup emergent, prometedor, però no una realitat, ni molt menys. Ningú esperava que fos el grup influent que seria després. La cosa inesperada i molt trista és que Joy Division s'acaben el dia que Ian Curtis es penja al menjador de casa seva, i aquí ve la cosa macabra que t'explicava. El dia després de que... O sigui, el dia abans... No, el dia després de que Ian Curtis es pengés...
Sí, el grup un cop anava, ja era mort.
Un cop ja era mort, el grup se n'anava de gira als Estats Units, a fer la seva primera gira als Estats Units, i el seu segon disc quedaven també dues, tres setmanes per sortir. Vull dir, era exactament el seu moment. Tota aquesta pressió d'estar a punt d'aconseguir-ho, de dir, que ho tinc a tocar... va poder amb Ian Curtis, i després el que va passar és història, que és que Joy Division treuen un segon disc i després amb New Order sí que és un grup que funciona molt bé.
Sí.
Perdo la por però em tremola el pols, hòstia d'orgull, aixeco i no puc, un bon trau just al mig del cervell. Ull per ull anem perdent i saps si tot som més.
Tallar aquesta cançó,
sí.
Però Adrià Puntí.
Adrià Puntí, que si hi ha un artista maleït d'alguna manera a Catalunya és Adrià Puntí, perquè és un cantant que ha tingut el reconeixement de premsa i de públic, però que mai ha arribat a ser, no, un reconeixement a l'alçada d'un talent tan enorme com el seu. Primer Montpapa van ser un grup una mica rara avis del rock català, que no van acabar d'entrar en aquell grupet capdavanter. Els va faltar ser una mica més comercials en aquell moment, i després ell en solitari li va anar bé, però tornem al mateix, problemes d'addiccions, de salut mental, han marmat molt la seva carrera, l'han deixat com un artista una mica de culte, però amb menys
en
fans.
En tot cas,
el que hauria de tenir.
Un geni.
Sí, sempre amb ganes que torni a posar-s'hi.
Tenim un munt de cançons que són
tant
fantàstiques. Jordi, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquest recorregut avui, per aquests perdedors del rock, que ens han ajudat a conèixer alguns grups que segurament molts de nosaltres no havíem sentit mai. Que vagi bé. Fins la setmana que ve. Bona
Adeu.
Nit. Falta un minut per arribar a 11:15, però abans d'acomiadar volem fer una última connexió amb Madrid per saber com estan les coses a la seu de Ferrat. Roger Perciba, bona nit.
Bona nit. Els ànims aquí a Ferrat es van escalfant a mesura que passen els minuts. Els manifestants, un grup d'uns 400-500 joves, han aconseguit trencar les tanques, desfer les tanques de protecció de la policia al carrer Ferrat, que tot i així han retrocedit uns metres, no han carregat. Hi ha hagut unes quantes corredisses, però la policia encara no ha carregat. Ara mateix estic intentant veure què és el que està passant, perquè tota la gent s'ha girat 180 graus cap al carrer Marquès de Urquijo per escridassar algú, potser algun company dels mitjans de comunicació. Ara, com us deia, hi hauria aquí unes 500-600 persones, la majoria joves. Ha canviat molt l'ambient des de les 7 de la tarda que començàvem aquesta aquesta connexió que començava aquesta